Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Arriba la primavera i estem a la primavera, sembla ja gairebé l'estiu, però no m'avanço, deixeu-me que us expliqui. Abans de parlar del 080, que ja sabeu que aquests dies està a Barcelona, aterrat a Barcelona, el 080 Fashion Week, en parlarem d'aquí res amb la periodista Maria Almenar. Ella és especialista en tendències i ha seguit doncs, aquests dies de 080. Però abans, com dèiem, portem ja uns dies de primavera i ara sí, comença a fer aquest bon temps, ha plogut, esperem que plogui més, i comença a canviar una mica el paisatge. Els arbres rebroten, els trossos comencen a verdejar i comencem a veure les primeres flors. I això, clar, ens fa pensar en els nostres balcons de casa i jardins. I ens anima doncs, a passar per la floristeria, sobretot a comprar noves plantes per omplir aquests testos que els teníem una mica buits. Per parlar avui justament d'aquest món de la jardineria, perquè ens donguin bons consells per poder cuidar les nostres plantes, i ja ens atén a l'altre costat del telèfon l'Aniol Borés, que és director del Centre Verd a Girona. Aniol, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Què tal, Aniol? Ja teníem ganes de parlar amb tu, és que arriba la primavera i teníem ganes de saber que ens donguessis les claus i consells sobre quines espècies comprar i com cuidar-les. Aniol, ens ha arribat algun missatge d'algun oient que té alguna petició especial, d'acord, Aniol? Però, si et sembla, primera pregunta que et faríem és quines són les plantes que no ens fallaran? És a dir, Aniol, les que ens aguantaran encara que no hi entenguem de jardineria, saps? Que siguem una mica maldestres.
Home, doncs, el fàcil seria tirar per una planta vivaç, una arbustiva, o per planta mediterrània, aromàtica, culinàries. Aquestes són fàcils de cuidar i mantenir i bueno, són molt agraïdes també. I, a més, moltes són aprofitables després, no?, en receptes o en altres aplicacions.
Clar.
Que, bueno, tenim un gran reguitzell. Ara, la primavera, com ja dius, com has dit a l'entrar, doncs tot brota, tot floreix i està tot ara molt maco i preciós per poder escollir i venir als centres de jardineria i perdre't per aquí dintre.
Oh, i tant, que fa goig. Aniol, una de les preguntes que també ens fem moltes vegades i que segur que us fan a vosaltres de Centre Verd és si pot arribar a afectar l'orientació del nostre balcó. És a dir, si el sol que toca, si no toca sol, no? I si es diferencia també si vivim en una localitat de costa o bé d'interior. Això té també alguna cosa a veure en el moment en que triem les nostres plantes o flors?
Sí, és molt important saber on hem de cultivar les plantes, i per això nosaltres, quan els clients venen aquí a preguntar-nos, són de les primeres preguntes que els hi fem, no? On la posaran i quina orientació tenen? Perquè si tenim una orientació sud, sud-est, sud-oest, doncs podem posar una planta que sigui de sol i que t'aguanti bé les calorades, però si donés un cara nord, nord-oest, nord-est, que bueno, és més sombrívol, doncs aquí hauríem de buscar algun altre tipus de planta que no sigui o que no s'afecti per l'ombra, ja que bueno, majoritàriament tindrem més hores sense llum directa, no? Doncs bueno, sí que és important saber quina orientació a l'hora d'escollir la planta. Els centres de jardineria normalment és una de les primeres preguntes que fan per poder assessorar millor el client. I sí, clar, òbviament també és important saber si es cultiva a costa o més interior, ja que el clima a costa és bastant més estable i podríem triar unes plantes doncs, que no requereixin no, o que puguin o que no tinguin per què aguantar tant de fred, ja que la costa sempre, tant el dia com les nits a l'hivern, doncs també no refreda tant, com a l'interior que tenim glaçades fortes i hem d'anar per un tipus de planta una mica més resistent al fred.
Mira, Aniol, doncs ara t'ho pregunto. Per exemple, amb aquests quatre exemples que ens has explicat ara, no? Si ens centrem al nostre balcó, un balcó que no toqui molt el sol, quina planta ens recomanaries?
Doncs mira, podem triar tant plantes de temporada, arbustives o inclús de trepadores i penjar. Mira, si anem a unes plantes de temporada i, a més, que nosaltres ara estem tirant molt i apostant molt per les plantes de baix consum d'aigua, doncs tindríem una Tradescantia, unes cintes, que bueno, són molt agraïdes, molt fàcils de cuidar, es reprodueixen pràcticament soles, a més, són plantes colorides i maques. Després, amb arbustives, tindríem les espidistres, que també són fàcils de mantenir i requereixen poca aigua. I bueno, després de penjar, doncs, les seures, o, i després hi ha algunes una mica més raretes o que la gent poder no coneixerà tant, com un ficus pumila o una smolenbeckia, hipomees... Bueno, són noms una mica més...
Mira, a mi em fascinen els noms de les plantes, t'ho haig de dir.
Bueno, doncs tindríem molts exemples i de molts tipus de planta, ja sigui temporada o més vivaç i llarga durada.
Clar, i si toca molt el sol, què en recomanaries?
Doncs mira, aquí tenim un fotimer de plantes, és on més podem trobar plantes, doncs les margarites, dimorfoteques, que és una varietat de margarita més colorida, els geranis de tota la vida, que també ens funcionen bé, i després, bueno, les petúnies, els hibiscus, diplodèmies, rosers... També ens funcionen molt bé els horts urbans, ja, tota la tomatera, enciams, bueno, tots la planta d'horta necessita molt de sol. I després en vivars, doncs, aromàtiques, després tenim els sèdums, mèsems, les suculentes o tirant a cactus. I bueno, després també podríem entrar a donar-te noms una mica més rajos, que no sé si
la gent s'hi quedarà. Bé, de fet, si entrem a la vostra pàgina web, Aniol, allà podrem veure una mica el tipus de plantes que teniu, al Centre Verd o no?
Bueno, a la nostra pàgina web tenim una petita representació del que...
És millor anar-hi, no?, directament.
Sí.
A veure-us físicament.
Plantes, i a vegades doncs, és difícil poder portar el control a través d'internet de tot el que hi ha i els estocs i això, i tenim una petita representació.
Molt bé. Si volem venir-vos a veure, on esteu ara mateix, a Centre Verd, Aniol? Quins centres teniu oberts?
Doncs ens trobaran a Salt. Estem molt a prop de l'Espai Gironès i el carrer seria disseminat al Sitjar número 1A. Vale? Bueno, la sortida de Girona Sud i molt fàcil d'accés, amb un pàrquing amb 73 places, així que
carai,
fàcil per entrar per molta, molta gent.
Hi ha lloc. Aniol, deixa'm res, dues preguntes més, perquè saps què passa? Que hem tingut un dubte aquest matí a la redacció. La nostra companya, la Marta Jarque, té al·lèrgia als plataners. I ens hem plantejat si els plataners provoquen al·lèrgies a tothom. Perquè, clar, aquí a Barcelona... Aniol, jo no sé si baixes molt a Barcelona, però, clar, n'està ple de plataners. No hi ha altres arbres que compleixin les mateixes condicions que els plataners, no?, i es puguin replantar o no sé, pensar d'alguna manera, no?, per treure'ns de sobre aquestes al·lèrgies.
Bueno, a Girona i a moltes ciutats tenim el mateix problema, està ple de plataners a tot arreu, on ara aquesta època fa molt de pol·len,
sí.
No tothom té al·lèrgia a aquest pol·len. Sí que és bastant sabut que hi ha molta gent al·lèrgia al pol·len, però no tothom ho és, així que bueno, hi ha gent que pot viure una mica més tranquil·la. Els tècnics dels ajuntaments ho tenen una mica difícil, perquè, clar, que s'hagin de regar poc, que creixin bé i facin ombra. Bueno, és complicat, no?, trobar un arbre que requereixi o que compleixi tots aquests tres requisits, no?, el creixement ràpid, ombra i baix consum. És complicat. Però, bueno, hi haurien molts arbres que podrien funcionar, com un liquidàmbar, les moreres, els llaurers, les alcines, els tamàrics o tamarindos, castanyers d'Índies... Bé, hi ha moltes varietats d'arbres que es podrien arribar a plantar. Però, bé, tots o tarden més en créixer, tots acaben fent flor en un moment o altre, o sigui que també generen pol·len, poder una mica menys, però bé, tots acaben fent alguna espècie de... No, una incompatibilitat amb una cosa o una altra.
Això és veritat.
Els tècnics dels ajuntaments tenen una mica difícil.
Un complicadet, eh?
Sí.
Mira, una pregunta d'un oient, que és la Laura, que ens ha escrit un WhatsApp al 663-99-30-62. Ens comenta que ella té... Bueno, ella té. A veure, Aniol, si la podem ajudar, la Laura, perquè ella li faria gràcia veure florida la seva glicina. I pregunta... quan floreix, perquè volia contrastar-ho amb tu, quan hem explicat avui en antena que teníem a la part final del programa, hem convidat els oients a que poguessin fer els seus dubtes, no? I la Laura em pregunta això, de que ella creu que hi ha una llegenda que diu que la glicina floreix cada 3 anys. I d'aquí te pregunta tu, Aniol, a l'expert, quan floreix la glicina i quan s'ha de podar?
Les glicines floreixen cada any, o poden florir cada any. Sí que des de que les plantes o les compres petitetes han de passar uns anys perquè la planta tingui força per poder florir. I el truco està en la poda. Quan acaba l'estiu i arribem a l'hivern i s'han de podar, doncs hem de deixar algunes branques una mica més llarguetes, però la majoria s'han de tallar curtes, per donar-li força l'any següent en aquest capullo a sortir, a obrir-se i a fer flor. O sigui, no és que... No, això és una llegenda, ja ho has dit molt bé, que cada 3 anys floreixen, no és així, floreixen tots els anys. Aquí a Girona tenim un parc migdia, part de les casernes, que tenim una pèrgola enorme amb aquesta planta i floreix cada any. La cosa és el manteniment, no? La poda i tot això. Jo recomanaria o que contacti amb un professional, amb un jardiner que tingui a la vora, que li pugui ajudar a explicar o inclús fer-li el servei d'aquesta poda perquè l'any següent li floreixi. I després també és molt important abonar-la amb uns fertilitzants que prioritzin la floració.
Doncs
vale, això a primers d'hivern doncs comencem a abonar amb aquest tipus de fertilitzant i l'incentivarem una miqueta més a fer una floració més vigorosa.
A fer aquesta flor. Recordem la glicina, si no m'equivoco, Aniol, és aquesta flor tan maca, no?, que és de color morat, no?, que fa com color lavanda, no?
Sí, tenim morats, tenim blancs i tenim algun altre color, però és com un penjoll molt llarg i que després amb els vents doncs... com campanegen i fan un aroma bastant, bastant especial.
Bastant intens, també, no?
Sí. És una planta molt, molt maca, de fulla caduca, o sigui, a l'hivern queda pelada, sense fulla, i després a l'estiu, ara a la primavera, primer treu capullos i la flor, i juntament després comença a treure la fulla.
Doncs, Aniol Burés, com sempre és un plaer contactar amb tu i parlar amb tu, perquè ens dones bons consells per cuidar les nostres plantes i també les nostres flors. Ell és director del Centre Verd, que el podreu trobar a Salt. Aniol, que vagi molt bé. Tornarem a parlar properament.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda. Un tot, una flor quan tu miris.
Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Us ho dèiem a l'inici d'aquesta hora, des de dimarts i fins demà a Barcelona, ara mateix, passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda, doncs la capital catalana acull aquesta 33a edició de la 080 Barcelona Fashion al recinte modernista de Sant Pau. Una 080 que ha reunit 24 dissenyadors, entre d'altres estem parlant de Simorra, d'Scorpion, de Lola Casademunt o Bessie Tamur. I a mi aquesta hora em fa molta il·lusió, una banda, que estigui el Jaume Borja, que t'hagis quedat, Jaume.
Soc home de paraula, eh?
Gràcies. Ho has vist? Molt bé, moltes gràcies. També convida el Francisco, l'Uri.
Expert en moda, vols dir, no?
No sabia que li dèieu Francisco.
Des del cognom.
És el cognom, Jaume. Com Borja.
Es diu Oriol Francisco.
Veus?
Jaume Borja, és el mateix.
Ara estava a fer l'associació que Francisco també es podia dir Uri, com si fos Paco. No. O sigui, estic fatal.
No. Deixem-me parlar amb la que és la veritable experta i que tinc moltes ganes de saludar-la perquè és una gran amiga, la Maria Almenar. Maria.
Què tal?
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Estic ara mateix... No, és que estic rient perquè una mica més i m'atropellen.
No, home, no.
No!
Maria, a on estàs? Explica'ns...
No, però persones, eh? No, estic ara mateix al vestíbul, una mica d'aquí, de l'Hospital Sant Pau,
sí,
on hi ha una riuada de gent, persones que s'acaben de trobar, estan fent cua, però quan dic una riuada és que ara mateix ve com una cua d'unes 100 persones que ja duen com 20 minuts esperant, dius, no són l'inici de les rebaixes, sinó que estan esperant, doncs, a la desfilada de Tor. Ara també està passejant un look d'una noia que va tota vestida de blanc amb un com un barret així rus, pelut, que dic, ostres, ho deu estar passant malament.
Molt malament, Maria. Ja saps que nosaltres, jo pateixo molt de calor. Imagina't aquesta noia ara amb això que porta.
Sí, però mira, davant en tinc una altra que va amb unes ombreres, maxiombreres, fosforescent, amb unes sabates de taló que dic, es farà mal. Però ja es tracta una mica d'això, perquè 0,80 s'ha de veure també tota l'assistència i els estilismes, que sempre són doncs, com molt arriscats.
Clar, fixa't.
Donar-li una ullada.
Clar, i tu, clar, Maria Almenar, que és periodista, experta en tendències, que per cert, Maria, tots aquests dies tu has seguit la 0,80 des del primer dia, on et podem seguir les teves cròniques?
Doncs les meves cròniques en aquesta edició les podeu seguir a Iodona.
A Iodona, que fas cada dia doncs, la crònica de la desfilada.
Sí.
Pels que hem connectat ara mateix, Maria, aquesta 0,80, què ha significat, no? O què hem d'esperar?
Doncs mira, com sempre és una plataforma doncs, que dona veu a les grans marques, a les marques catalanes doncs, que tenen una aposta, i és el que vam veure sobretot el dimarts, apostes de roba que molt posable, molt concentrada, evidentment, a la venda, no? Perquè al final sí que hi ha aquesta explosió de creativitat, està clar amb el disseny, però la moda al final està destinada perquè es compri, no? I el que sí que he vist doncs, és una mica de contenció, sobretot en el primer dia, en les primeres marques, però, contràriament, també hi ha un seguit de marques que acostumen a ser les firmes dels petits dissenyadors o dels dissenyadors independents, molts dels debutants, que presenten doncs, històries totalment diferents on es prioritza aquesta creativitat, aquesta experimentació una mica més esbojarrada, atrevida, i que agrada també, i que té el seu públic, no? Però ja cada vegada el que veig més és com aquest contrast entre firmes consolidades i que tenen com apostes molt centrades, molt racionals, molt posades, que potser obliden fins i tot una mica aquesta part d'espectacle, amb firmes que van a l'altra banda i són doncs la dels joves que experimenten i que bàsicament una altra funció que a vegades ens oblidem de la moda és que també diverteix, no?
Clar,
I aquest contrast.
Clar. Explica'ns una mica també, Maria, perquè jo a vegades també penso, quin és el públic de la 0,80? És a dir, ara en aquestes desfilades només hi van experts en moda, per exemple, un Francisco, podries anar-hi perfectament.
Jo no soc allà perquè estic aquí treballant, eh?
Clar. O també hi ha curiosos, Maria.
Sí, a veure, en principi, clar, a 0,80 hi van persones que les han convidat les marques o els dissenyadors.
No, Iuri, Francisco, això t'ho hauràs de currar, una mica.
No, que et dic que m'han convidat, però que em dec el programa.
Ah, que t'han convidat, perdona. Ah, clar, és veritat.
Ara ja quan surti, cap allà.
És veritat.
Clar, no és un espai com perquè hi pugui anar el públic general, a menys que t'hagin convidat. Llavors, al públic hi ha una mica de tot, des de clients, de la marca, persones que hi tenen vinculació. Hi ha molts alumnes d'escoles de disseny, perquè, doncs, tots els futurs dissenyadors del demà doncs, veuen una mica el que es cuina, no? I també hi ha... Jo estic tancada aquests dies a la sala de premsa, que és on estem els fotògrafs, periodistes... I clar, una mica tothom té el seu públic. Després, doncs, evidentment, també hi ha la part institucional, però bàsicament, si m'haguessis de dir, el 80% quin públic és, són nois i noies joves, d'escoles de disseny, amb estilismes que ja et dic que del dia a dia no els veus al carrer de Barcelona.
Que només els veus allà aquells dies, no?
Només els veus allà.
I ja està, clar, Maria.
O això m'ho han tret.
Escolta, amb aquests dies de 0,80, Maria, et volíem preguntar si hi ha hagut alguna desfilada que hagi sigut una mica decebedora per tu. Sense dir noms, però que, ui, t'esperaves més i...
Coses molt difícil, perquè mira, abans ho comentava de... Vinga, intentaré no ferir a ningú, no ens tampoc, però el que et comentava al principi d'aquesta contenció i aquesta... O sigui, en el fons és part de crítica, de que hi ha moltes marques que estan fins i tot... I sempre són moltes edicions que he cobert i que veus una mica l'evolució i com tot hi ha col·leccions més espaterrants i d'altres més contingudes. Però en general el que estic veient és que s'està deixant una mica de banda aquesta part d'espectacle i fins i tot hi ha propostes que són com manodines, una mica fins i tot avorrides.
Més sobri, no?, tot plegat. Jo
sí,
tinc aquesta sensació.
Més sobri i com ja per treure-ho a la botiga i posar-t'ho, no? Llavors, clar, penso el format d'esfilades també per oferir una posada en escena, un punt de teatralitat...
Ah, que això ens agrada.
Fantasia.
Que sí. Facin somiar. I trobo, sobretot amb les marques consolidades, aquest punt de massa contenció, fins i tot. Hi ha tot tan... que no fa somiar, no? És aquest punt... Ho comentàvem. Això, a més, no sóc l'única veu, eh? Que...
O sigui que ho heu compartit, no? És una opinió...
Francisco, és un tema que està al carrer.
Això és un tema que ho està compartint, no?, en el sector. Maria, deixa'm res, perquè ens queda pocs minuts. Tenim el nostre company, el Jaume Borja, també aquí, que et volia fer una pregunta, no, Jaume, la Maria?
El Jaume.
M'agradaria fer-li tres, però clar, he d'economitzar. Maria Almenar, què tal? Bona tarda.
Què tal?
No, un comentari, simplement, que jo l'any passat vaig tindre el luxe d'anar-hi perquè desfilava una dissenyadora emergent d'Amposta que es diu L'Areta, sí. I també és un espai en què es dona l'oportunitat de veure el talent emergent, el talent jove, i m'encanta que es doni espai també a dissenyadors no només de la capital, sinó de tot el territori, clar, de proximitat. Maria, dit això, a mi m'agradaria saber, d'una banda... quina ha sigut la innovació tecnològica d'enguany? Perquè jo recordo l'any passat, per exemple, unes llums làser que donaven molt de joc. També hi ha realització en directe. Hi ha alguna innovació a nivell tecnològic destacada?
A veure, sí que 080 ha apostat aquest any doncs, per oferir, sempre dedica com una nau, aquest any a mesclar totes les tecnologies virtuals i del món de la moda amb la música. Però així, de cara al disseny, sí que el que veus és experimentació. O sigui, tu m'estàs dient més de les desfilades.
Sí, sí, sí.
Làsers, drons... I
perquè abans ho deies tu, que també ens agrada això, no? Que si hi hagi una bona posada en escena.
Ah. Ara.
Doncs de moment no n'he vist cap que sigui destacada.
Bueno, la Maria ens ho està explicant tot, eh? No. Molt bé.
Sí que és veritat que el 080 ha dedicat una nau una mica per aquesta tecnologia d'experimentació, però si no, llavors, mira, fa una hora estava parlant amb Custo i estàvem parlant, ell m'estava explicant tot el que fa en tema d'innovació tecnològica, com entrellaça els teixits, com utilitza també les tecnologies digitals per fer els patrons, els dissenys, però clar, això ja ho veiem a través de la peça, no tant amb l'espectacle en si, no? Perquè deia, dic, jo aquest any, fins i tot amb els emergents, trobo faltar una mica d'espectacle.
Escolta, més espectacle, i ara estava pensant aquests dies, que mira, és que el Jaume Borja ens parla de Notícies del Cor, Maria, sí. I ens volia parlar, que no ens ha donat temps, a parlar de Dua Lipa, que la tenim per Barcelona. No s'ha deixat caure cap celebrity, saps, d'aquestes que ara que parlàvem també del públic? Maria, n'has vist algun o no?
Jos, sobretot, Jos Entropia va ser com el seu debut al 080 i una mica és on va convocar el fotocall. Doncs hi havia des de la model Judith Mascó, hi havia també l'actriu Lídia Bosch, hi havia moltes convidades especials. Va desfilar de nou Malena Costa, que estava molt vinculada a 080. Va portar com tot un munt de celebrities una mica com a estrelles invitades de la desfilada. Però sí que és veritat que, bueno, clar, hi ha marques que sí que estan vestint doncs, tant a Dua Lipa, que avui no era el dia del concert,
sí, sí, aquesta nit.
Sí, és veritat.
Però jo no n'he vist cap.
Estem perdent pistonada, eh?
Bueno, Uri, deixa'm que la Maria ha de continuar també amb la seva feina, però si tens alguna pregunta per fer-li la Maria, tu com a expert també de moda, et vindria al cap alguna pregunta sobre el 080 que li poguessis fer a l'experta real?
Jo crec que està tot dit, Mercè. Estem perdent pistonada, falta una mica de fantasia a les desfilades, i el risc el porten els joves, que és una mica com el Barça, no? Seria la meva conclusió.
Pues bona conclusió.
La il·lusió la porten els joves i els veterans arrisquen poc. Estigues d'acord, Maria?
No, podríem resumir-ho així, eh?
Perfecte, que clar que podríem.
És això, s'ha de somiar, però també... és molt... difícil trobar aquest límit.
I deixa'm fer una mica de tafanera, Maria, que sé que vas tenir l'oportunitat d'entrevistar el dissenyador Jean-Paul Gaultier.
Sí.
Que ens presenta el Fashion Freak Show, un espectacle de moda que es pot veure, per cert, Jaume Borja, no sé si ho saps, i Uri, fins al 21 d'abril aquí a Barcelona. Mm. Com va anar aquesta xerrada amb el francès?
Doncs va anar... Mira, la vaig fer, a més, amb el meu francès macarroni, un divendres a les 10 del matí.
Perfecte.
I vaig pensar, era l'última entrevista de totes, me la va concedir allà una mica com de calçador.
Sí.
I el dia abans, amb tota la festa, doncs el senyor Jean-Paul Gaultier, amb els seus 72 anys, que em va dir que en tenia 70, dic, no, en tiré 72, allà, per no fer-lo enfadar. Em va atendre doncs, a primera hora, que vaig pensar per primer moment quina ressaca deu portar. I què va? O sigui, molt lúcid, molt amable, és de proximitat, un sentit de l'humor molt exquisit, molt fi, i me'n va deixar caure de molt divertides, com per exemple, bueno, ja sabeu que Jean-Paul Gaultier és un abanderat de la bellesa, de la diversitat, i preguntant sobre referents i belleses que ell considerés doncs, com molt de calaix, em va dir que Brigitte Bardot, doncs que...
Home,
bueno, sí. Era guapa, però que no hi havia per tant. Que no...
Oh, et va dir això?
Sense filtres, sense filtres.
Sempre polèmic.
Em vaig quedar, dius, uau, saps? Bueno, desmuntant mites, no? Mai també hem dit mites de la bellesa.
Mites de la bellesa, totalment.
I què portava? Què portava?
Sí, així...
Com vestia?
És guapa sense més.
Com vestia en Jean-Paul?
Doncs això també li vaig preguntar, perquè en Jean-Paul anava tot de negre, i li vaig preguntar uniforme.
Tot el blanc, no falla.
Tot el
negre,
sí.
I una samarreta blanca. O sigui, totalment sobri, que podia passar desapercebut. Res a veure amb tota... amb la nit abans.
Una mica Jaume Borja, també, tot el blanc.
Sí, sí.
És la meva inspiració. És la meva inspiració, Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier.
El negre...
Tot un messies, home, pel que m'has explicat, Maria.
Tots els artistes, també.
Què diu la Maria?
El que passa desapercebut va de, o és artista, va de negre.
No ha de presumir. La gent d'aquest nivell no volen presumir.
Sí, és una mica això, em va dir. I diu, bueno, jo dic, jo sí, és com un uniforme, no? I després hi ha l'uniforme de... vull passar totalment desapercebut.
Maria.
Última pregunta, va, la Maria. Vinga. I la deixem.
Pues com és l'última pregunta, serà una pregunta contundent. Maria. Val? Bueno, Maria és una tia que, a banda de tindre tot el rodatge i tota l'experiència que té, que dona gust sentir-la parlar, ara descobrirem que és una dona també que es mulla sense pel·latius. Paliatius, perdona.
Mare de Déu.
És que es mulla sense paliatius. És que estic nerviós per la pregunta. Creus que Barcelona com a ciutat, com a capital, i Catalunya com a país, mos creem prou la 080?
Bona.
No ens ho creiem.
Maria, bona, creiem. Bona aquesta pregunta.
No ens ho creiem, no només el 08.
És que jo no ho volia dir, Maria, però si això es fes a Madrid... Bueno, que ja se'n fas igual. Però és que em fa ràbia, perquè sempre anem a mig gas, volem ser tan correctes, tan elegants, tan perfectes. Escolta, soltemos la melena, per favor, la 080. Ara.
Estic amb tu. Falta aquest esperit una mica més provocador, transgressor, i això, i creure'ns-ho. Però amb la moda en general i tot el bo que estem fent, perquè estem fent moltíssimes coses bones, però sempre és millor sempre les de més, i nosaltres sempre ens mirem com amb complexes. Doncs seria el titular treure complexes.
Bravo, Maria Almena. Bravo.
I la Maria sempre ens ajuda. Maria, moltíssimes gràcies. Et deixem seguir perquè és demà, no?, que acaba aquesta 080 o no?
Sí, demà acaba amb la desfilada de Custo. I ara estava veient...
Sí. Custo Molinero.
Em sembla que els he aixafat la guitarra a unes noies que estaven fent un vídeo i jo per darrere parlant...
Ara et veurem amb alguna influencer.
Però escolta'm, no tothom té un vídeo on per darrere surt Maria Almenà parlant en directe per Radio Estel.
Això és veritat.
Que pesada la tia aquesta que va amunt i avall.
Per tant, demà l'última desfilada de Custo, Maria, i et seguirem tots aquests dies de crònica a Iodo. I també aquesta entrevista a Jean-Paul Gaultier, no? Entenc, Maria, també, que et podrem llegir.
Sí, ja està publicada i... Ah, una altra curiositat.
El que? Va. O sigui, va, ràpid, sí.
Jean-Paul Gaultier, com va per casa? Li vaig dir que si això doncs, ja està jubilat, doncs que no el veia l'imatge de jubilat anant pantufles per casa. Em va dir, no. Tota la vida he anat amb pantufles.
Oh, bravo.
Veus? Mira, Francisco, qui t'agrada?
Com els grans, no? Com jo.
L'imatge de Jean-Paul Gaultier anava amb pantufles per casa, em va semblar brillant.
Brillant, totalment. Maria, et deixem continuar treballant. Una abraçada ben forta. Maria Almena.
Gràcies, equip. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Bravo.
5 minuts. Nois, moltes gràcies, eh?
A tu, m'ha encantat quedar-me. O sigui, gràcies per convidar-me.
Ara t'ha agradat.
És un gust parlar amb experts, així, de tu a tu, al mateix llenguatge, al mateix nivell.
Tu demà et toca secció de moda,
però, perdona, l'ha ampliat una mica el que s'ha dit aquí.
L'aportació que has fet ha sigut superinteressant.
Sempre.
Des de broma, però perdona.
No, cap broma. Jo intento usar un llenguatge planer perquè la majoria de la plebs ens entengui.
Exacte, per a...
De plebs.
Per arribar a tots els públics, no?
Transversal.
Però me quedo en això, tio, que... Perdó, és que ara ja em sento com si estigués a casa, però que em fa ràbia perquè aquí
no
passen coses molt interessants, mm-hmm. Ne passen moltes i molt interessants, mm-hmm. I a vegades falta este grau d'autoestima. Per favor, adoptem tots l'actitud
De Madrid.
No. Este orgull que avui se passeja pels carrers de Barcelona, esta autoestima de som lo millor equip del món, visca el Barça, 3 gols van ser, no? Això apliquem-ho a tots els camps de la nostra vida. Som els millors i mos ho hem de creure.
Tens tota la raó.
Vinga, Jaume Borja, que t'està...
I me'n vaig a la Renfe, que és una cosa que no funciona.
Això també té raó.
Que mella l'autoestima.
Vinga, corre, que perdràs el tren. Jaume Borja, moltes gràcies per haver-te quedat.
Us estimo, gràcies.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 6:45 de la tarda. Que entri la Harke i que entri els Apocalipsi Now.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pòpria, amb Mercè Raga.
Avui has vingut.
Avui sí.
Sí, està clar.
Santi.
Passa llista, Mercè.
Sí,
Santi Jiménez.
Què tal?
Sí. Bon dia. Mira, jo no m'esperava que vingués avui el Santi. També t'ho haig de dir.
Ah, per què?
No, sí, perquè...
Quan he fallat jo?
Mai.
No he fallat? Mai.
Mai.
Una vegada has
fallat. No, mai. Dels mais.
No, mai dels mais.
Mai.
Mai dels
mais. Toni García Ramon. Jo sol.
Ma, mai.
Em sembla recordar.
Mai. Era per l'entrevista del teu llibre.
Tu estàs sempre sol.
D'acord?
Això és així.
Després de que em diguin això, què vols que dieu ara ja?
No.
Res, no.
I per què no vas venir dijous passat?
Què va passar?
No, voleu que ho expliqui en detall?
No, és el detall.
No vaig tenir vertígens.
Ah, no era per vertígens?
Vaig tenir vertígens.
Ah.
És el que acabo de dir.
No, has dit, no vaig tenir vertígens.
Has dit això exactament.
No, jo he entès, vaig tenir vertígens.
No, a veure. Ha dit, no.
Santi.
Però sense la pausa prosòdica de no. Clar, vaig tenir vertígens.
Diu, no vaig tenir vertígens. Venir aquí és
cada dia pitjor, ho saps. No?
Ja ho sé, ja ho sé, ja m'ho imagino.
Perquè entre aquest...
Ara sortirà amb vertígens un altre cop.
Entre aquest i l'altre, no.
Però és la primera vegada que vas...
No, n'he tingut, però fa molts anys.
Ah.
I bàsicament és que em marejo, em caic i vomito. I no era bonic.
Què havies pres abans?
Res, la veritat és que res, perquè encara si us pogués dir, mira, sí, vaig sortir d'un dinar malament, perjudicat, ho diria. No passa res. No, és que estava treballant a casa, vaig sortir i malament.
Malament.
Vaig començar a veure el carrer tort i vaig dir, això no són obres.
I què vas fer? Vas tornar cap a casa?
Sí.
Ben fet.
Sí, sí.
I se't va passar, i això se't passa? Dorms o què fa? Com se't passa?
Pues vomitant.
No, se't...
Es veu que és horrorós, eh? Quan t'agafen aquest atac?
No, és horrorós, home.
No, i és que no hi ha una medicació específica.
No hi ha una pastilla pel vertigen?
Sí, però és una cosa de la circulació cerebral, no sé què, sí. És delicat prendre-se-la. Llavors diuen, espera't 2 o 3 dies i se'm va passar. Ja està.
Saps què va molt bé? Penjant-se als peus.
Penjant-se als peus.
Com un repenat.
Per acabar de morir, deu-ne bé, no?
Gràcies, Santi.
Veig juvenil, Santi, avui.
Escolta, veu veure el Barça o no hi?
Sí.
Una mica.
Què fas amb aquesta pilota de handball?
Perquè ha vingut un actor de l'Acadèmia, de la sèrie.
Ah.
De TV3.
Li han fet uns tocs.
Ah, sí?
I la Mercè, per cert, Al final els has ensenyat
el què?
L'actor, el Ton, si podies fer els tocs o no.
Sí.
Ho has fet? Ah, val.
Sí, sí.
Has fet els tocs?
No, ni un. Bueno, ho he intentat.
Un sí.
Bueno, un potser sí.
I quants ha fet el Ton?
I què s'ha trencat?
Els que vulguis,
15.
Ell.
Ton n'ha fet 15, però ell era, era el que era jugador professional.
Sí.
Com diria el Mono Burgos, podria guanyar-se la vida amb un semàfor.
Ves en compte que per menys s'han tancat ràdios.
S'han fotran fora, sí. Ja està fora, ell l'han tret, no?
Sí, fora.
Els que no han tret...
Són els que fan...
Els que van riure.
Ah, no l'han fet fora.
Perdona, és que aquest matí hem tingut...
Clar, Gerard López, no l'han fet fora, perquè no s'han fet fora ells. Perquè a mi em molesta molt més... El somriure aquest i les risites...
La Mercè ha dit exactament el mateix que dius tu, Toni.
És que dius, potser del Germán, el Mono Burgos, ja sabíem que és un home troglodític i que fa acudits d'aquests d'un...
Sí, sí.
Però és que al costat estava Jorge Rapsó de Valdano. I Valdano li riu l'acudit, eh?
Clar.
Valdano, Jorge Valdano.
Li riu tothom l'acudit.
Sí, un moment... però veure, als altres ja no els hi dono ni mig cervell, eh? Però a Valdano... Valdano.
Té un moment que Ricardo Sierra, que és el tio que fa...
Gran persona.
El terreny de joc, que a mi em sembla un bon professional, diu, no ens donen cap entrevista, ni al PSG ni al Barça, per això que ha passat, jo demano disculpes, i crec que des de plató també s'haurien de demanar disculpes. I Susana Huesc diu, muy bien, Mono Burgos, en lloc de dir ella,
també,
doncs en nom de tots els que estem aquí, també demano disculpes, ella com si no...
Mono coge la bola que pesa.
Com si no anés amb ell el tema. Amb ella no anava, llavors hi passa l'altre. No sé, em va semblar repugnant. També t'haig de dir una cosa, sense voler defensar el Mono Burgos. No crec que hi hagi realment
això
cap component...
Això ho hem dit, també s'ha de dir, eh?
Ètnic o classista en el comentari. És el comentari d'un tonto.
Però...
Acudit de bar, de barri, a les 3 del matí.
I què és el que és el Mono Burgos? Però l'altra cosa és que quan demana disculpes en primera instància, ho empitjora més.
Yeah.
Perquè utilitza aquella frase feta de... Si algú s'ha sentit ofès, dius... com dient, jo tenia raó, però hi ha gent que és molt gilipollas.
Una de les pitjors fórmules del món per demanar disculpes és...
Demanes perdó, dius...
Si algú s'ha sentit ofès.
No, si algú t'ha sentit ofès, perquè...
Perquè fer tot d'una sentència l'acudit.
Perquè us l'agafeu amb paper de fons. I després ha dit, és que ara ja no... I després acaba dient, en los tiempos que corren, es que ya no se puede decir nada. Home, a veure si al final, en los tiempos que corren...
No, que no ho... O sigui, és que cau empitjorat.
I donem també el pèsam a la família d'O.J. Simpson, si algú...
No, bueno, de
si queda viu algú.
La família política, no.
Si queda algú viu, perquè ha mort el pobre O.J.
Sí.
I des d'aquí, doncs, dedicar-li unes paraules de fàstic al nostre amic O.J., que va protagonitzar una de les sortides de jutjat més victorioses que jo recordo a la meva vida adulta.
Sí, sí, des de...
Lliurant-se d'un assassinat en el que clarament era culpable.
Sí, 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 totalment.
D'una manera brillant.
El cas ho té tot, sí, sí, sí.
Sí. Hi ha una sèrie de 2016, si no recordo malament, de 10 capítols, on John Travolta interpreta el seu advocat.
John Safiro.
I Cuba Gooding és O.J. Simpson, que està molt, molt bé.
Molt.
Molt bé. Amb Ryan Murphy, de Showrunner, que crec que la teniu, si no m'equivoco, a HBO. Per si voleu repassar una mica, perquè la veritat és que el tema té tela.
Doncs, fet aquesta referència...
Escolta, jo volia preguntar al Santi i al Toni, Mercè, abans d'entrar en matèria, com hem d'afrontar la colerada al partit de dimarts que ve?
Amb pessimisme. Sí?
Perdoneu una pregunta, per què dieu colerada? O sigui, des de quan es diu això de colerada?
Mercè m'acaba de tirar... Mercè?
Ja ho he vist.
Mercè,
ja
el Toni...
Vist, Toni.
És que és un ultra.
Santi, què és això de colerada?
De què ve de culer?
Sí, bueno, sí, culer, però s'ha fet... Però des de quan es fa servir això de culerada?
Des de l'any...
No ho havia sentit mai.
Perquè...
Pels culs que...
Els culs que es veien a
les valles.
No, però amb això sí, però de...
La culer, de culer, com vols, com vols, culerada, com vols dir, si
no? Els culers.
El grup de culers.
No haurien de dir culerada. Culetarres.
No.
O culeraires.
Com li diries
tu?
Els culaires.
No sé, però no ho havia vist mai, cap guió, allò de culerada.
Ah, no?
No.
No.
Bueno, on has viscut,
on has viscut els últims 40 anys? D'on vens?
La pericada, la merengada...
Se t'acabes de delatar.
No, però és la primera vegada que ho havia vist.
D'on has vingut, de Madagascar?
De més lluny.
Madagascarada.
Bueno, a veure, ens ho hem d'aprendre, per tant, amb pessimisme.
Sempre. Sempre, sempre. A veure, és que aquesta pregunta gairebé és ofensiva.
Però vosaltres ahir la victòria l'esteu gaudint o ja esteu patint pel partit de dimarts?
No, jo estava treballant.
Sí,
jo
estaves treballant.
Sí,
ell no. Quan treballa, el Santi.
Clar, i no celebres els gols quan treballes?
No. miro si els anulen pel VAR. I apunto a...
No m'ho crec.
Això és pitjor que l'Uria.
El tercer gol del Barça no el celebres.
No. A més, jo treballo amb una sèrie de gent que són veritables malalts que...
Sí. Que trenquen coses.
Sí, que si tu crides... Si algú crida... Que jo! Que no se puede celebrar.
Que te controles, que te controles.
Sí, jo crec que no es creu el resultat fins que el veu el dia següent al diari. Sí, fins que està signat l'acte, perquè... Sí, sale... Per què?
O sigui, són tribuneros, no? O sigui, són d'aquests que...
No, són malaltis.
Mare meva.
No, i estàs currant i la UOL està currant és que no... No.
O sigui, et separes emocionalment del que està passant al terreny de joc.
Perquè tens una feinada, por.
Cabra, que vols acabar la feina.
No, i ja és...
Quin professional.
Va, escolta, podem
fer... A canvi,
fer...
el del Madrid, que el vaig a treballar, és una altra cosa. Això.
Toni. Que es gaudeix més, no?
No, es gaudeix, no.
Qui ha fet el guió avui?
Jo.
Val.
Però comença a sentir.
Sí, perquè avui...
Tenim un tema apassionant, avui.
Avui ha començat la temporada de Balconi.
A veure, quines són les novetats de la temporada de Balconi 2024-2025?
Ha començat perquè hi ha la Federació Balear de Balconi, que és una sèrie de gent de les Illes Balears que després de que la setmana passada hi hagués el primer cas de Balconi de la temporada, aquesta setmana mateix, han actualitzat la classificació.
Ah, molt bé.
Que tinc aquí.
Perdona, però això és una... Això
és olímpic?
Sí, que és olímpic.
Sí.
Es presentaran a París?
Ho compten tot i fan el rànquing... El país, els punts, els casos totals, els morts, els ferits...
Percentatge d'encert.
Quants pisos s'han saltat?
Perquè què es valora, Santi, aquí?
La mitjana de pisos, el tant per cent de casos fatals i el darrer vot, que diuen, és el darrer salt, d'acord? ¿Vale? Hem de dir que aquesta competició...
Està dominada per qui creieu que domina?
Britànics?
Home!
Jo, sí, diria els britànics, però... Sí.
Però, vamos, han guanyat la Lliga d'aquí al 2060.
Però què puntua més, Santi?
No tenen el percentatge d'encert més gran, eh?
Però un moment...
Ells fan un percentatge entre des del pis que salta i el percentatge de morts.
Però la gent repeteix.
Si morts, no.
Només tens una oportunitat.
Els que la pifien...
Normalment la gent que ha mort no torna a pujar.
No, però
la gent
que no mor en l'intent...
Mira.
Això no, crec que no hi ha... O sigui, crec que no hi ha un apartat de repeticions. No,
es sumen els casos totals, els morts, i després els hi treuen el punt. És a dir...
Això realment s'acaba el món, eh?
Molt macabre.
El farem del 3 del bronze...
Vale.
En tercera posició, actualment, a la classificació de Balconi està Espanya.
Bravo!
Home, mira, oita.
Bravo!
No ens Espanya. Esperava.
Costa, amb la medalla de bronze, costa, Vull dir, no és senzill,
Quin percentatge tenim, Santi?
Tenim, mira, a veure, són... són 23 casos totals.
23 casos?
L'últim està datat el 2023, o sigui, fa poc.
Sí, l'any passat.
Tots aquests casos, quan es comença a fer el recompte aquí?
Això sí que no, del 2000. Del 2000.
2000.
Des del 2000. Del 2000 al 2023.
Un bon històric.
Sí. Dels 23 casos, 3 morts.
3 morts.
20 ferits.
És un percentatge molt baix, Santi?
S'ha saltat des de 48 pisos, o sigui que hi ha una sèrie de gent que no li ha passat res.
No des de 48 pisos dalt,
No,
des de 48 pisos...
Diferents.
El tant per cent de casos fatals pels espanyols és del 13%.
Molt baixet.
I l'últim salt és del 2023. Esperem que aquest estiu...
Sí.
L'any passat.
Força.
Vale. Perquè la medalla de plata està molt lluny. I és... Si ja sabem que l'or de llarg és el Regne Unit.
Sí. Itàlia?
Itàlia és el quart. Va per darrere d'Espanya.
Qui penses?
Els francesos.
Deutsch. Són els cinquens.
Deutsch.
Els alemanys.
Deutsch.
Deutschland, avantatge... Si Espanya té 23 casos, Deutschland té 39.
Mora meva.
39,
3 morts a Espanya, 12 morts alemanys, 27 ferits, 129 pisos... S'han tirat 129... En percentatge...
Déu-n'hi-do,
En percentatge realment...
Van forts.
Que cauen bé.
I qui són els que tenen un percentatge més gran de mortalitat? A veure si sou els que estan més sonats.
Els que salten de més alt.
A veure si...
No són els britànics.
Endevineu qui és.
Els alemanys.
No, tampoc. No.
Els italians? Els
sonats. Sonats.
Els més brutos. Traient el cas d'un finlandès que va saltar i es va matar, però només ha saltat un dia, és el 100%.
Val.
Finlàndia, 100%.
Els suecs?
No.
Txecs?
No. Qui són? A veure,
va.
Els sonats, cony.
Qui són? Els que vol cap amunt.
Cap amunt, els sonats.
Cap amunt.
Hombre!
Els tsunamis.
Russos.
Va, home. No falteu.
Aquests què hem fet?
Aquests?
Què?
Mira quin percentatge tenen els tios, eh? Estan amb això?
El 67% bravo! Dels tios que salten bravo! Els maten.
Hosti, tu.
Això vol dir que salten des de...
Va, no
molt...
digueu. Va.
Tovaric! Bravo!
Però, i qui, però,
mora estròvia!
Qui ho ha fet, aquest rànquing?
La Federació Balear
explica
de Balconi. Ho
explica de principi, Federació Balear de Balconi.
Ja, és que el tema és ja...
Els números, és que el Regne Unit està molt lluny de tot. De tot la classificació.
Sí.
Bueno, doncs avui, amb honor al començament de la temporada de Balconing, sí, de la que seguirem parlant, òbviament, si hi ha novetats...
Sí, només per dir-ho seguireu, cosa, Toni, no? Sí, Alemanya són 11 morts.
Sí.
Regne Unit, 34. Sí, sí. És molt difícil pillar-los, eh?
No, no. Els alemanys haurien d'estar molt conscienciats. Hauria d'haver molta gent que fes molts sacrificis. Mort. Doncs en homenatge a això hem decidit fer una llista de les 15 morts més absurdes de la història.
Sí.
Vale, que demostra, definitivament, que la raça humana no té remei. Comencem amb un cas paradigmàtic, però petit, que és el rei Adolf Frederic de Suècia.
Si tu ets Adolf Frederic, ets un nom de rei, eh?
Sí.
Sí.
Claríssimament.
Que va morir el 1771 d'indigestió després de menjar un àpat que incloia...
Va tenir vertigens, també.
Caviar, llagost...
A mi m'ho ha volgut recordar una mica, eh?
Caviar, llagosta, xucrut, sardina, xampany i, atenció, 14 postres. Després d'això...
Però, home, és que què esperes?
Després d'això, el senyor del Frederic va dir... Uf, vaig a fer una migdiadeta i ja no va...
La caca que devia treure.
Va altra.
No, però...
Però si va morir...
Sí, jo entenc que un rei mengi caviar i agosta, però després et prens xucrut i sardines.
Xucrut,
sí.
I tot regat amb xampany.
Clar, això fa un tàpic.
Perdona, i quan ja estàs a rebentar... 14. Tengo un huequito para el postre, però que et dius al Frederic que treuen 14 postres.
Escolta, Toni, una pregunta. Tu ets hipocondríac o no?
Jo no.
No, eh?
No. Perquè sé que ja tinc totes les enfermedades. Sé positivament que les tinc.
Bueno.
Ja. Per això no vaig mai al metge. Segon. Aquest m'agrada molt.
Aquest és el meu favorit.
Jim Fix. Jim Fix és autor del llibre The Complete Book of Running i va morir el 1984 d'un atac al cor mentre corria.
No, vaig pensar en greu riure.
No, home, no.
Jim Fix, ¿cómo estamos?
Sí.
¿Se encuentra bien?
Si hagués sigut de Barcelona, hagués mort davant de casa meva.
Clar.
Per què ho dius?
Perquè jo visc a la zona zero del running. O sigui, passen tots els tios corrents per davant de casa meva. I ara, atenció a la...
Aquest és molt bo.
Per què posem Z, no?
Qui és aquest, a veure?
No. Parlem de... Hans Steinheger.
Hans Steinheger.
1567. Alcalde de la ciutat austríaca, va morir al caure a terra.
Tampoc és tan complicat, el nom.
Digue-ho una altra vegada.
Braunenbaum.
Però que ho digui la Harry, que té un alemany.
No, Braunenbaum.
És un hotel, això.
És un Holiday Inn.
Què fas de Ferran Adrià? No és tan complicat aquest nom. Vull dir, en aquest cas, el nom...
Tu creus que si jo arribo a...
Braunenbaum.
Però és que ho dius perfecte. Sí que és més complicat el nom d'aquest bon home. Steinheger.
Steinheger.
Uns ganivets magnífics,
Steinheger. Què li va passar a aquest senyor?
Aquest senyor va morir amb un incendi, però no per cremat. Quan... Volia fugir del seu incendi, al caure a terra, quan es va enredar amb la seva barba.
No,
la seva barba media un metre, per això.
Què dius? Oi, la barba pren, eh? Sí, vull dir,
home,
que pot fer com de metge.
Va caure a terra, es va fer mal i ja se li va calar foc a la barba i adéu.
Pobre home.
Sí, pobre.
Escolta, hi havia aquella sèrie de Mil maneres de morir? Que hi havia molts casos també molt estrambòtics de gent que... Exacte.
Però, algunes d'aquestes que expliqueu...
El tio havia deixat la barba per tenir un metre de barba.
I mira...
Si semblaria un enano d'aquest del Senyor dels Anillos. Però que no em deixa un metre, la barba. Perquè ells me deixen un metre.
Tu imagina't quin imbècil per deixar-se un metre de barba i a sobre hi ha un incendi. L'últim que devia pensar, enredant-se amb la seva pròpia barba
clar,
i dient, maleeixo el puto dia que vaig decidir deixar-me barba.
La devia dur suelta.
Jo preferiria veure el cremar que veure el menjat sopa.
Ai, ex. Un ramen?
Ai, va.
No t'ho dic, eh?
Va. Vinga, va.
Ningúnia.
Seguim. El número 4, Basil Brown.
Home, Basil.
Que va morir el 1974 d'una sobredosi de suc de pastanaga.
Perquè després dieu... Perquè després parlem malament de les drogues i els roquers...
Va, home, va.
Bevia al voltant de 10 litres de suc de pastanaga al dia, la qual cosa va resultar en una acumulació letal de vitamina A en el teu organisme, perquè sí, amics, pots prendre massa vitamina A, pots córrer massa, com en Jim Fix, o pots deixar-te massa barba.
No,
bueno, aquest devia morir Moreno, perquè és veritat que diuen que la vitamina...
Que
exacte, la pastanaga...
Va morir Moreno, que sempre està molt bé.
Amb bon color,
aquest
com a mínim.
Va fotre tot l'ametller origen de Catalunya. O sigui...
A veure, pobret,
ara
més,
anem
va?
A un molt antic.
Sí, el número 5.
455 abans de Crist. Esquilius. Aquest era un dramaturg grec,
sí,
que va tenir un drama, realment. Anava passejant, com els dramaturgs grecs de l'any 455.
Clar, passejaven, s'inspiraven. Sí. Clar.
Va veure una àliga i va dir... Oh, l'àliga, que bonic i tot. L'àliga portava una cosa que era una tortuga que havia agafat.
No m'ho crec.
Oh, va mirar... I quines possibilitats tens que et mati una tortuga que cau des de l'aire?
Ha llançat una àguila...
Les mateixes que de la barba.
Esquilos, i va caure una tortuga al cap i el va matar. I la tortuga, saps què li va fer?
Què?
La tortuga va seguir caminant...
Poc a poc...
Que bé que m'ha anat que hi hagués aquest
moment. La famosa frase de Maradona...
Al cap d'un any encara no s'havia allunyat el cadàver.
La famosa frase de Maradona de... Se le escapó la tortuga.
Perdó, com es deia aquest...
Esquilos.
Esquilos.
Esquil.
El sisè, tenim temps per un mes o dos, no?
Va, sí.
El sisè és Clamem Balandingam.
Balandingam?
L'altre.
Que juga al Madrid i no va fer res l'altre dia.
Aquest és boníssim, el Clamem Balandingam, que és un advocat nord-americà que va morir el 1871 mentre intentava mostrar que el seu client no havia assassinat a ningú,
sí,
disparant-se accidentalment mentre recreava l'incident amb un arma de foc.
Hosti, tu.
I aquest era batalla...
Mig del judici.
No,
mig del judici.
Si els americans són una cosa, els canadencs la superen.
Exactament. L'últim. Garry Hoy, davant.
Garry Hoy, advocat canadenc que va morir en intentar demostrar la resistència de les finestres d'un gratacels de Toronto. Què es veu a dalt de Toronto? Toronto entero.
Ell sí que era una mica...
Es va llançar contra la finestra per dir... Les finestres aguanten. Era un pis 24.
Doncs mira...
Les finestres no aguantaven.
Ui, mare meva. Va, fem una cosa. Guardem la llista per al proper dia i ens ho acabeu d'explicar.
Home, sí, perquè falten molts, eh? Tenim a Jack Daniels, Tico Braque, Philip Maglia...
Va, doncs el repassarem el dijous que ve. Gràcies a Harkey. Gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Adéu.
Adéu.